Alternativa per l'Escala demana una solució pel càmping Lacus, un espai on hi viuen de manera provisional unes 200 persones amb bungalows i altres edificacions. Ho fa el programa La Casa de la Vila de Canal 10, on també reclama subvencions pels equips femenins de futbol i de rem. Més de 1.000 imatges per celebrar el 30è Triumvirat. La campanya de recollida d'imatges per celebrar la 30a edició del Triumvirat ha estat tot un èxit. S'ha tancat amb més de 1.000 imatges, d'on en sortiran una exposició i material per l'arxiu fotogràfic.
Som dilluns de Pasqua i com cada any
s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on passejarem pels jardins Terramar de Sitges. Després participarem en un torneig internacional baixant fins al Delta de l'Ebre i acabarem el programa d'avui al Water Sports Centre de Calella. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Els jardins de Terramar de Sitges es troben des de fa anys en un procés de renaturalització de les seves bases per recuperar els amfibis i la seva fauna autòctona. Un procés que està donant bons fruits i que aquest 10 d'abril es pot visitar en una de les guiades, en una de les cites guiades nocturnes que organitzen Biodiversitat Sitges i el Centre d'Estudis del Mar. Carla.
Bé, per qui no ho conegui, els jardins de Terramar de Sitges són un parc urbà noucentista inaugurat l'any 1919 com a part de l'ambiciós projecte de la ciutat jardí de Terramar. Ideat per l'empresari Francesc Armengol, l'arquitecte Josep Maria Martino i l'artista Miquel Utrillo, responsable també del disseny del Palau de Maricel. La idea inicial era la de crear un d'aquests complexos edificats de l'època que avui podríem qualificar d'una mica demencials. Penseu que incluïa la construcció d'un casino enmig del mar al que s'accediria des de la platja de Sitges. El projecte, està clar, no es va arribar a completar. La idea es va quedar a mitges, però els jardins sí que es van arribar a construir. Situats al carrer Cristóbal Colón, junt al costat dels camps de golf i molt a prop de la platja de les Anquines, el seu atractiu principal és l'estanc central, on es concentra gran part d'aquest procés de naturalització que s'està duent a terme. Així que per conèixer millor com funciona aquest procés, ens acompanya avui de nou en Jesús Coines, de Biodiversitat Sitges. Benvingut, Jesús, de nou aquí a Randamar.
Hola, molt bona tarda.
Hem explicat una miqueta el context històric d'aquest parc i ara ens tocaria entrar ja en aquest procés de naturalització del que parlàvem. Però abans de parlar del que s'ha fet i què s'està fent, m'agradaria si ens poguessis contextualitzar en quin moment es posa sobre la taula la necessitat d'iniciar aquest procés. Què us va motivar amb l'inici d'aquest projecte?
Mira, doncs ens hem de traslladar al 2016, o sigui, ja farà una dècada, en quan començava aquest grup de joves que ens va inspirar una mica el que és actualment l'entitat Biodiversitat Sitges, i aquest neguit que teníem, doncs, que veiem que el nostre entorn més proper, doncs, estava molt deteriorat i hi havia molt poca sensibilitat, no?, cap a aquestes zones periurbanes, als espais naturals també protegits del municipi. I ens vam, doncs, assentar, gent de biologia, gent amb altres inquietuds, però va ser el 2016 que va sorgir, fent un itinerari, aquesta visita pels jardins de Terramar, i vam veure, doncs, l'estat d'abandonament, perquè estava, la bassa central estava trencada i no hi havia aigua. La bassa petita sí que tenia aigua, perquè són dues basses a la part central dels jardins, però a la bassa petita hi havia, doncs, espècies exòtiques invasores, com són les carpes i els carpins, o sigui, no hi havia cap mena d'espècie autòctona. I fent aquest itinerari, aquesta passejada per allà als jardins, perquè també és molt proper a la Riera de Ribes i la seva desembocadura, que és un espai natural protegit, ens va venir la imatge d'uns jardins també molt macos a Montjuïc, que són els jardins Mossèn Cinto i Verdaguer, que tenen, doncs, també amb un escalonat moltes basses. I allà, ja feia uns anys, s'havia fet un projecte de recuperació i de naturalització d'aquelles basses. I ens va venir la idea al cap, i això ja el 2017 bueno, ho va encaixar i ho vam proposar a l'Ajuntament de Sitges, amb el suport també de la Diputació de Barcelona.
I des d'aleshores, quines actuacions són les que s'hi han anat fent?
Doncs això, el 2017, amb aquesta proposta ja consolidada i el recurs també i aquest suport per part de la Diputació, es va decidir recuperar, transformar la bassa gran, o sigui, recuperar-la i arreglar-la, veure també, doncs, que no perdés l'aigua de la bassa gran, i un projecte de recuperar, entenent això, no?, la naturalització, aplicant vegetació aquàtica i després també traient les espècies exòtiques invasores d'aquell entorn. I bueno, llavors que hi hagués aquest circuit, no?, de que aquesta planta aquàtica doncs, afavoria, doncs, la presència d'invertebrats, de tota aquesta biodiversitat autòctona, i que creés, doncs, un cercle, no?, que les basses realment es mantinguessin per si soles. O sigui, llavors això estem parlant de que no s'havia de posar cap mena de producte químic per al manteniment, no?, de la qualitat de l'aigua. I realment, doncs, des del primer any, això va ser, el 2016 va ser la idea i el 2017 es va ser ja la proposta, es va fer aquesta actuació de la mà també de gent experta en aquest sentit. Cal mencionar la gent de Galantus, l'entitat Galantus, que són els que porten totes les basses, o havien portat totes les basses naturalitzades de la ciutat de Barcelona. I llavors, doncs, de la mà d'aquests experts, doncs, es va fer realitat aquest projecte de naturalització i va ser realment un revulsiu i un espectacle de natura en aquell entorn.
I llavors partim de la base de que tot aquest cercle, no, que parlaves d'autogestió de l'espai de les basses, s'inicia amb una acció que es basa en la vegetació, no? Deies?
Sí, sí, realment. Estem parlant de que són unes basses que són, diguéssim, d'obra, o sigui, no és un entorn totalment natural, o sigui, no hi ha aquesta dinàmica natural, hi ha un circuit d'aigua que també s'utilitza l'aigua clara d'un dels pous dels jardins, o sigui que és una bassa, estem davant d'unes basses artificials, mm-hmm. no? Però l'encaix i la idea era que aquesta vegetació aquàtica doncs fes aquest reservori, aquests amagatalls, aquesta alimentació de tota aquesta biodiversitat que anava apareixent i que el primer any és veritat que es va potenciar, però molt poc amb algunes espècies d'amfibis, que ara segurament entrarem a parlar, però realment, o sigui, va aparèixer també per la proximitat d'una zona, no?, de la Riera de Ribes, la seva desembocadura, doncs al final ho separa el Club de Golf Terramar, però hi ha una mobilitat de tota aquesta biodiversitat que va diguéssim, colonitzar o consolidar doncs, les dues basses de manera natural.
Sí, perquè per qui no conegui, potser no tingui tan, no visualitzi tan clar on és aquests jardins de Terramar, estem parlant de la zona al final de lo que seria el nucli urbà de Sitges. Per tant, no està a prop del centre urbà, però tampoc lo suficientment allunyat com perquè hi hagi una vida salvatge viva i que es pot anar movent bé. Mira, tu ara parlaves dels amfibis, efectivament, volia ficar el tema sobre la taula, perquè una de les coses que vosaltres baseu en aquestes sortides és precisament en l'observació d'aquests amfibis que han estan poblant ara els jardins del Terramar. De quantes espècies estem parlant ara mateix que hi ha allà?
Estem parlant de quatre espècies d'amfibis, val? O sigui, al final també una de les idees del projecte, a part de recuperar aquest patrimoni i aquestes basses i fer-les també doncs, que paisatgísticament siguin un atractiu, no?, per veure-ho i per gaudir-ho, una de les idees fonamentals era que fos un oasis pels amfibis, no? Aquests animals que utilitzen tant la part terrestre com aquàtica per sobreviure i que estan tan amenaçats. O sigui, estem parlant de que els amfibis són els vertebrats més amenaçats del món. O sigui, mm-hmm. Hi ha una regressió molt heavy, molt important sobre totes les espècies d'amfibis per diferents conseqüències i causes, sobretot el tema de l'emergència climàtica, l'urbanització, les espècies exòtiques invasores, però també estem parlant de pandèmies de les pròpies espècies que són transmissores de vegades d'alguns virus que són letals per a algunes d'aquestes espècies, mm-hmm. no? Llavors, o sigui, una idea que teníem molt clara era que fos una reserva, però un punt perquè aquests amfibis poguessin sobreviure i tenir un punt allà com un reservori de quatre espècies, val? Mm-hmm. La més comuna i la que va arribar per si sola és la granota verda, que és la granota verda, la granota comuna, que és la més, diguéssim, la més ben distribuïda en tot el territori de Catalunya i també accepta fins i tot en zones urbanes el tema, fins i tot una qualitat de l'aigua una mica més baixa. O sigui, mm-hmm. que és una espècie molt resistent i que és la que té una població més gran. Estem parlant de que té les basses dels jardins de Terramar n'hi hauran uns 150 exemplars, aproximadament.
Bastants.
Bastants.
Sí, sí.
Fluctua la població per temes de depredació o també per fins i tot aquests últims anys de la sequera. O sigui, això també, uh-huh. si vols, ara ho podem parlar, però breument, però que també vam veure una incidència, no?, i algunes dades diferents amb aquells 4 anys d'aquesta sequera tan forta que vam tenir. Val? O sigui, hem parlat de la granota verda com la més comuna, i després també hi ha una espècie que la granota verda és fonamentalment aquàtica, o sigui, la trobem a dintre de l'aigua, entre els nenúfars i entre la vegetació aquàtica. A la nit sí que es desplaça i té capacitat per colonitzar també altres àrees, o sigui, que venia també de la Riera de Ribes. I la segona espècie, també molt curiosa, és el tòtil. El tòtil és un gripauet petit que té una vida molt més terrestre. O sigui, el tòtil viu en l'entorn del parc, val? O sigui, el podem trobar en zones humides amagat, llavors quan són els mesos ara de la reproducció, tant a la primavera com a la tardor, amb aquestes pluges, doncs s'aparella i posa els ous. És una dada molt curiosa perquè visualment hem tingut la sort de veure-ho en alguna de les sortides, i el mascle porta els ous a l'esquena durant uns dies. Sí, sí. Després de fer l'aparellament amb la femella, amb l'amplexus que es diu, amb els amfibis, o sigui, porta els ous a l'esquena. I és això, pot durar uns dies amb els ous o la mateixa nit, el mateix vespre, i llavors el mascle va cap a un punt d'aigua i deixa els ous a l'aigua. Uh-huh. Val? Llavors després ja es desenvolupen cap a capgròs que estaran allà, doncs, a les basses, a l'aigua, no? I després també, doncs, aquest, el tòtil, és una de les espècies que també es poden observar, però també escoltar, perquè a vegades en aquestes sortides que organitzem el que també és, no, és atractiu, és que després també aquests amfibis els detectem per l'oïda, o sigui, pel seu rauc, no? Els raucs dels amfibis i els seus sons, doncs, són molt característics, no? I el tòtil, doncs, té un so molt característic que sembla com una alarma d'un cotxe, o sigui, és un pitido, sí, és molt curiós perquè és un pitido molt, molt continuat i molt agut, que fins i tot a vegades es confon amb un altre cant d'un ocell nocturn, que és el xot, que és el mussol més petit d'Europa, no? I a vegades hem tingut als jardins cantant el xot i el tòtil. O sigui, ha sigut una cosa molt xula, no?, amb les famílies i amb els més petits, perquè escolten en aquell moment, no?, el so del mussol. Un estiu no va parar, en totes les sortides teníem el xot per l'entorn dels jardins i després els tòtils que es van escoltant. Val? O sigui, aquestes dues espècies, doncs, són les més visibles, les que veiem més en aquestes sortides. I després, i ja molt breument, vull parlar de la reineta, que la reineta també és una granota, que la trobem ja també a la zona més aquàtica, però també és una granota que és arborícola, o sigui, que s'enganxa i és arborícola, o sigui, que té també la tendència a estar en arbustos, en diferents masses arbustives dels jardins, i és molt curiosa, i té un rauc molt potent, o sigui, la diferència és que el seu so és molt potent, ella infla un sac vocal, uh-huh, i és un color, un verd increïble, o sigui, és espectacular aquesta espècie, i aquest verd també la fa més difícil de veure, o sigui, té...
Clar, perquè
té una...
queda camuflada.
Sí, queda camuflada, o sigui, és impressionant veure-la, també. El que sí que no parem cada any és d'escoltar-la, o sigui, la tenim molt present perquè és el rauc predominant, no?, del seu so. A vegades hi ha nits que la reineta, doncs, no l'hem pogut veure visualment, però sempre ens acompanya amb el seu...
Sempre
el
està
seu
present rauc, amb el so, sí.
Està present. I ja per últim, l'última espècie també que a vegades l'hem pogut observar, no cada any, o sigui, és la més potser difícil de veure, però és una espècie de gripau. És el gripau corredor, és més petit que el gripau comú, que el gripau comú és un... El
és
sapo,
un,
no?
Sí, és un bitxo important, ja.
I el gripau corredor el tenim molt ben distribuït a la zona del Garraf. O sigui, és una espècie molt propera a les zones agrícoles, o sigui, molt de camp d'aquí de la nostra terra, no? I a vegades, doncs, quan hi ha episodis de pluja, apareixen exemplars i els podem veure als jardins, anant caminant, fent el recorregut, ens els trobem, doncs, a terra mateix. Mm-hmm. Val? Però gripau corredor el que vol són unes basses temporals, o sigui, no unes basses permanents d'aigua, sinó que utilitza per posar els seus capgrossos basses temporals, que després s'assequen. Llavors, les basses dels jardins de Terramar no són òptimes pel seu desenvolupament.
Clar, per això habiten normalment més en camps, no? Com deies, més en zones agrícoles. Sí. Mira, i tu mateix has anomenat, ara estaves parlant de la pluja i abans tu mateix has introduït aquest tema de la sequera. A mi em sembla molt interessant si ens poguessis desenvolupar una miqueta això, no? Aquests efectes que ha tingut els episodis de sequera sobre les poblacions d'amfibis.
Doncs va ser important, molt important. O sigui, vam veure una reducció del nombre d'exemplars i d'espècies. O sigui, en 2 anys seguits no vam veure i no vam escoltar el tòtil. I ens pensàvem que doncs, hauria desaparegut dels jardins, o s'hauria, doncs... Però l'any passat, que ja va ploure, que va ser un any plujós, va tornar a aparèixer i el vam escoltar a les 4 sortides que vam fer. O sigui, al final la natura té una capacitat brutal d'una resiliència i d'una supervivència increïble. I després d'aquests 4 anys de sequera, doncs la cosa està millorant. Mm. Però és incontestable que el que vam veure, no, i vam viure durant aquells 3-4 anys de sequera intensa va ser, bueno, o sigui, una inactivitat i una reducció de les espècies d'amfibis i amb una afectació que, bueno, que perillava, no, la seva supervivència. Mm.
Perquè entenc que els perjudica molt en el que fa a la reproducció, no, el tema de la sequera.
Sí, necessiten la pluja. O sigui, a vegades, per exemple, ara parlem del tòtil o del gripau corredor, tenen la capacitat d'aquestes espècies de buscar un refugi, no, amagar-se, i en zones humides doncs, passar-se mesos, i necessiten unes pluges intenses o episodis importants de pluja per sortir del terra i fer aquesta reproducció entre masses i femelles i fer aquests punts i trobar aquests punts d'aigua on poder fer que diguéssim els ous i que es converteixin en capgrossos.
Uh-huh. I per anar acabant, Jesús, una pregunta que sí que m'interessa molt fer-te. Per què de nit aquesta sortida?
Bueno, la nit és que al final les hores del vespre són les hores de més activitat de la majoria d'espècies, val? O sigui, és quan comencen la seva activitat, tot i que algunes també tenen com la granota verda, que tenen una activitat també de dia. Les altres tres és veritat que són fonamentalment d'hàbits nocturns de mitjanit. O sigui, apareixen a partir de les 9:15 i la cosa doncs, s'anima fins a passat la 1 de la matinada. No? O sigui, és la màxima activitat. Això passa també en moltes espècies, des de mussols fins a altres trepanats, però també molts mamífers. I allà als jardins a vegades hem tingut la sorpresa, diria que d'aquests últims anys hi ha hagut 2 cops que s'ha vist una guineu, també, o sigui, de nit. Sí, o sigui, hi ha sorpreses. A vegades a les nits, trepanats, insectes, o sigui, la nit també, no? És un moment de molta vida i de molta activitat per la fauna.
Que bé, doncs Jesús, moltíssimes gràcies per avui dedicar-nos un moment per explicar-nos tot aquest món tan viu dels jardins de Terramar i per introduir també, no, aquesta sortida que fareu el 10 d'abril, aquesta sortida nocturna amb la que acompanyareu a les persones que s'hi apuntin i que la gent es pot apuntar, això sí, recordem-ho, a través de la web del Centre d'Estudis del Mar. I res, agrair-te moltíssim un dia més que estiguis amb nosaltres, que la veritat que és un plaer absolut escoltar-te parlar la passió que es nota que tens per tota la flora, la fauna, tot el medi d'aquí del Garraf. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per donar-me aquest espai.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre per parlar sobre el torneig internacional Terres de l'Ebre celebrat aquest cap de setmana. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parlar amb el director Cel.
Sí, Marina, parlem amb Òscar Morell, director de l'ITE, el torneig internacional Terres de l'Ebre celebrat este cap de setmana a diverses seus del nostre territori. Òscar, benvingut.
Hola, bon dia a tothom.
Òscar, este torneig va finalitzar el diumenge. Quin balanç n'hi fas?
Doncs, bueno, un balanç molt positiu. Ha estat una edició de rècord en la qual han participat 164 equips, molt contents, des del dia 2 fins al dia 5 d'abril. Diumenge, com has comentat, hi ha hagut molt de moviment als 13 municipis on s'ha realitzat el torneig i, en definitiva, estem molt contents i ja preparant l'edició de l'any vinent per fer-la encara millor.
Ha sigut la 18a edició, no? Entenc que des de la primera fins a aquesta ha anat evolucionant progressivament i positivament, hasta com ara has dit, que ha sigut edició de rècord.
Correcte. Bueno, s'ha anat creixent, el torneig s'ha anat sent més gran, no? I aquí he destacat pues, totes les diferents organitzacions que n'hi ha hagut des de la primera edició, que sense la seva feina estaríem a on hem estat avui i poder fer aquesta edició de rècord que hem fet aquest últim cap de setmana.
Hi ha hagut alguna novetat respecte a les altres edicions?
Sí, pues, a nivell de categories, enguany hem fet 11 categories en total, 9 categories en masculí i 2 en femení, en la qual hem introduït la categoria sub-15, que últimament no es feia. Pues aquí afegim ja un número més alt d'equips, i pues, d'altres edicions pues, donar la capacitat d'arribar a molts més municipis. Això ha estat gràcies als diferents ajuntaments i entitats, institucions que ens han donat suport, i poder arribar a diferents municipis per generar aquest impacte, ja no només econòmic a cada un, sinó de territori, no? Pues donar aquesta imatge que nosaltres volem, que posicionar Terres de l'Ebre a nivell internacional.
Perquè, clar, el torneig LITE s'ha jugat a 13 seus diferents en total, no? Pobles com Amposta, Tortosa, Deltebre, Sant Jaume, l'Ampolla, Camarles, entre altres, no? Llavors, això, clar, fa que els municipis, els ajuntaments, com comentaves ara, s'impliquen en el torneig.
Sí, per suposat, i estem supercontents d'això, perquè a totes les portes que hem anat a trucar tothom ens les ha obert de costat a costat i nosaltres pues, hem hagut de respondre i crec que ho hem fet de la millor manera. Aquí cal destacar que sobretot s'ha intentat, enguany s'ha fet una que no ho havia comentat anteriorment, s'ha fet una novetat en la qual pels matins hem jugat les categories de futbol 7 i per les tardes han estat les de futbol 11. Això ens ha permès pues, que pel dematí, quan un equip jugava, sempre acabava descansant dues franges i tornava a jugar després, pues, permetria que cada equip anés a visitar cada municipi, coneixés una miqueta que hi ha en cada municipi, i pues, bueno, generar aquest impacte que nosaltres volíem.
Molt bé, no? Això està molt ben pensat, no? Per a part que venen a jugar aquí, no? Però que a part que també, bueno, s'involucren una mica també en el nostre territori, com tu comentaves abans. I entenc que ha sigut, clar, uns dies de bojos, de molts partits s'han jugat, uns 300 i llargs partits, veritat?
Sí, han estat aproximadament uns 382 partits, els quals s'han jugat. Molts de partits, ja et comento, sí que ha estat tot molt més marcat i més tranquil durant les fases de grups, però com bé sabeu, quan ja comencen les fases eliminatòries, aquí hi ha hagut molts partits en diferents seus, uns equips es anaven movent d'un lloc a l'altre, i com et comentava, això ens ha permès pues, generar aquest impacte de territori, que tothom coneixés al màxim les diferents seus, i hem acabat amb les finals de fase or a una de les seus principals que ha estat Amposta, i aquí hem pogut fer la cloenda amb la corresponent entrega de premis.
I també el dijous, quan vau començar, se va dur a terme la cerimònia inaugural a Tortosa. Com va anar?
Molt bé, molt contents. Vam fer la cerimònia d'inauguració a Tortosa, en la qual vam començar amb una desfilada des del Parc Teodor González. Vam reunir tots els equips allà, vam iniciar pels carrers del municipi de Tortosa fins a arribar a l'estadi municipal Josep Otero, en el qual van entrar els equips amb una presentació, ens anàvem presentant equip un a un, fer el desfile també pel camp, els vam ubicar i després vam fer la posterior parlament de les diferents entitats en la qual va parlar l'alcaldessa de Tortosa amb el seu regidor d'esports i nosaltres, com a directors del torneig, i acabar amb un partit d'inauguració, en el qual ja era competició entre el Club Futbol Tortosa Ebre i el Granada Club de Futbol de categoria sub-15.
Molt bé, Òscar. I si parlem de resultats, mos vols destacar algun club?
Pues mira, destacaríem el gran nivell i impacte que han tingut els equips de Terres de l'Ebre. Hi ha hagut en les quals moltes categories han eliminat equips d'acadèmies professionals. Per exemple, ara mateix que destaqui el Tortosa, perdoneu, l'Amposta sub-14 va eliminar a l'Sporting de Braga, equip molt conegut europeu de primera divisió de Portugal a les semifinals i després va guanyar a l'Elx de primera divisió espanyola a la final. Altres equips com el futbol formatiu de Terres de l'Ebre va eliminar el Granada i l'Everton de la Premier League anglesa a la categoria sub-15. Pues, aquest moviment, no, de que els equips de Terres de l'Ebre tenen un gran potencial i s'ha pogut veure aquests dies als diferents camps, pues, com et comento, guanyant equips d'acadèmies professionals. Després, a nivell de resultats més generals del torneig, no tan esportius, diríem, pues el moviment que s'ha creat a cada municipi. Hem anat a tots els municipis i hem vist tots els camps, en quasi tots els moments, que feien patxoca, no? Molt de moviment de gent, molta gent cantant, un ambient molt i molt sa, i pues això, pues estem molt contents, i per nosaltres és un resultat molt positiu, per, com t'he comentat abans, per seguir generant aquest impacte de territori i ficant a Terres de l'Ebre en el marc internacional.
I tant que sí. És que estem parlant d'un total de 3.000 persones, no?, que s'han mobilitzat aquí este cap de setmana, i això, el que comentàvem abans, genera activitat als allotjaments, restaurants, comerços locals, i a part, si tu, el que em dius, de que al camp, als estadis, als diferents, a les diferents seus, se notava l'ambient, és més que positiu.
I tant. Aquí hi ha hagut, ja et dic, com comentes, els allotjaments hem tingut 4 allotjaments, 2 d'ells a Amposta, amb el centre de tecnificació, i l'alberg d'Amposta Park. Després hem tingut l'hotel Fergus Caproets de l'Ampolla Sensei i l'apart hotel de la Ràpita. A nivell d'allotjament, doncs, molt similar a lo que ha estat, a lo que us he comentat a nivell esportiu. S'han omplert tots aquests allotjaments, i ja no només és allotjar-se en aquests hotels, en aquests albergs, sinó el moviment que creen al mateix municipi en totes les hores lliures que tenen, no? Pues anar a restaurants, conèixer una miqueta més el municipi. Pues això, pues ha estat molt positiu per nosaltres, és el que volem seguir fent.
I, claro, ara que estem comentant els resultats de que los equips d'aquí de les Terres de l'Ebre han fet un gran paper, igual davant de grans equips, ja siguin d'aquí del país com de fora, equips internacionals, clar, com se gestiona això? Tu, quan ja els hi parleu, ja us tenen al mapa qui sou, vull dir que al final l'IT porta les Terres de l'Ebre a nivell futbolístic, que s'ubico, no?
Sí, per nosaltres aquí comencem amb un procés en el qual oferir un producte, que és l'IT, a intentar donar a conèixer el màxim de llocs possibles a nivell internacional, i a partir d'aquí els expliquem què els hi aportarà l'IT, no? Què és diferenciar l'IT per ells, l'experiència que els hi pot aportar venir aquí i crear aquesta sensació de que serà una experiència única, que si poden venir una vegada, que sempre ho recordaran, i si poden venir més d'una vegada, també sempre recordaran cada edició diferent, i que diran, ostres, aquesta edició va ser única per aquest motiu. Per això nosaltres anem a fer-lo internacional, a moure-la a cada lloc, i, com repeteixo, som molt pesats en això, doncs, a Terres de l'Ebre hi ha molts paisatges bonics, hi ha moltes coses a fer, i és el que nosaltres oferim, en un territori únic, crear aquesta sensació.
Òscar, ho comentàvem al principi, no? 388 partits jugats en 4 dies. Això què suposa? És a dir, quins són els majors reptes logístics i com els heu superat?
Pues aquí n'hi ha molts. Aquí comença des de arribar als equips en el moment que arriben al dia 2, excepte un grup que va arribar al dia 1 en el moment que arriben a l'allotjament, amb tot el nostre personal repartit a cada allotjament, que els ajudi a fer el check-in, a que tot estigui correcte, bé per allotjar-se i bé per competir, i després tot transport. Nosaltres aquí oferim el transport, movem centenars de persones, milers de persones, com hem comentat, i això té és complex, no?, diríem, perquè, doncs, bueno, tenim hores, com bé sabeu, hi ha horaris a cada partit, i és molt important que tot això sigui el seu procés. Estem molt contents perquè ningú partit ha començat en retard, excepte un l'últim dia, doncs, per un motiu ja també més complex de transport, doncs, que va arribar una miqueta tard al bus, i nosaltres, com que ja teníem més marge, ho vam poder ampliar i deixar 10 minutets més, però tot l'altre ha començat a l'hora, i per moure centenars de persones és molt complicat, no? Després, a partir d'aquí, tots els equips locals que es movien amb el seu propi transport d'instal·lació, i doncs sí, com he comentat, algo complexa, però que ens ha sortit al detall, ens ha sortit perfecte, i estem molt contents d'això.
molt bé. I a part, clar, vosaltres, si els equips de fora oferíeu este transport, no? És molt, molt important i imprescindible perquè, bueno, també pugues controlar l'obús, almenys, no? que vaigo tot alhora.
Correcte. Aquí el nostre departament de transport, com he comentat, ha estat excel·lent. No només únicament el departament de transport, tots els departaments que hi havien involucrats, amb aquests més de 105 persones, 105 membres d'estaf que han participat en aquests 4 dies. De tots el rol que han tingut estem supercontents. I a destacar també el del transport, que probablement és el més visible. Com bé sabeu, en el moment que hi ha un retras o el que sigui, sempre és el més fàcil, no?, de dir, ostres, el transport. Però la feina ha estat espectacular, han treballat molt bé i ens ha pogut permetre que tot anés al detall, com he comentat.
Uh-huh. I abans m'has comentat el total de categories, 11, 9 masculines i 2 femenines. Si parlem de futbol femení, sabem que el món, no?, vull dir, està millorant, està canviant, s'està donant més visibilitat i l'ITE també, és a dir, s'extrapola, el mundial s'extrapola a un torneig com és l'ITE.
Exacte, estem molt i molt contents del futbol femení, ho hem comentat des del primer dia a la roda de premsa fins cada una entrevistes que hem anat tenint, que la part femenina va ser les primeres categories que es van completar. Va ser molt fàcil per nosaltres, creiem que el futbol femení és una aposta ferma que hem de seguir fent. Ojalà la propera edició de l'any 2027 pugui créixer encara més i puguem dir, pues, que el futbol femení és potent en un torneig a Terres de l'Ebre.
Uh-huh. I Òscar, ja per anar acabant, abans m'has dit que esteu ficant els ulls, no?, a la pròxima edició, a l'edició del 2027. Teniu novetats al cap, noves seus, més categories, quins plans teniu?
Bueno, novetats com a tal ja les anirem anunciant, no? El que sí que et puc assegurar és que serà una millor edició, que estem treballant ja amb tot això que creiem que hem de millorar que hem fet aquests dies i que serà una edició encara més única per tothom. Les novetats ja us les anirem anunciant pels nostres canals de comunicació, xarxes socials, pàgines web, etc. Però ja et dic que n'hi haurà i seran molt més boniques.
Perfecte, doncs mira, només mos queda estar pendents, no?, per aquesta edició de l'any que ve, saber-ho les novetats que vindran. Moltíssimes gràcies, Òscar, per haver connectat avui al programa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos so i veu a aquest gran projecte que tenim per davant.
Doncs Marina, un esport com el futbol és el que mou el territori.
Un esport com el futbol que té molts de seguidors i que aquests dies de Setmana Santa hi ha hagut tornejos arreu del territori, igual que aquí al Delta de l'Ebre. Moltes gràcies, Cel. Parlem de Setmana Santa perquè marca l'inici de la temporada turística a poblacions que tenen sol, mar i platja com a grans atractius. Una d'aquestes poblacions és l'Alt Maresme, és Calella. Allà hi ha la base nàutica Water Sport Center, que ja està preparada per un nou estiu. Oriol.
Doncs sí, avui volem conèixer el Water Sport Centre de Calella i per això tenim el Jordi Llobet, que és el gerent d'aquest Water Sport Centre. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Jordi, explica'ns de què estem parlant quan parlem del Water Sport Centre de Calella.
Doncs bueno, és una mica ampli, perquè som una empresa que fem unitats, pràcticament totes les activitats nàutiques que es puguin fer. Uh-huh. Toquem des dels més petits i un casal d'esports nàutics, que li diem és el nostre campus de mar, fins a escola de vela, passant per la monocascos, multibucs, windsurf, wingfoil, i passant ja a l'activitat d'escola motor, que pugui ser esquí aquàtic, wakefoil, totes les modalitats d'esquí, i sense abandonar tampoc el tema de l'údic, que és els inflables, que en tenim un munt, no? La banana, el rocket, el crazy roof, el slider, que són diferents inflables darrere la barca. Són molt populars, tant al jovent com als estrangers, i és el que solem fer. Mm. Sí, hi ha activitat reina també el parasailing i les motos aquàtiques.
Mm.
I aconseguit moltes coses, però això costa parlar de tot.
Clar, no, són quatre activitats que a vegades des de la platja de Calella, que ho deies, tu està plena de gent del poble, de gent del país, de turistes també, i aquestes activitats es veuen, s'ho es veu parasailing, es veuen aquests xurros amb una barca, per tant, teniu correcte activitat, eh?
Sí, és molt visual. Hi ha activitats molt visuals. Per a ser línies espectacular, es veu inclús dels pobles al voltant, i hi ha dies que estan moltes hores a l'aire, i el que t'acostes a la platja, doncs van passant barques, hi ha gent navegant, tots són nosaltres que naveguem, però bueno, moltes de les embarcacions a vela que estan caies i palles són nostres, no? Són gent nostra.
I tant, una activitat suposo que més intensificada a l'estiu, no? Que és quan la gent té més intenció i més interès en fer activitats nàutiques, però repartida en tot l'any.
Sí, de fet estem tot l'any, hem estat molts anys tot l'any, i ara arrel de la pandèmia tal, doncs justament des del primers de desembre fins a mitjans finals de febrer intentem fer un peron entre cometes, no? O sigui, peron de platja. Sí que m'he oblidat, també som escola nàutica, que també tenim una embarcació per donar titulacions nàutiques, de patró d'embarcació d'esbarjo, habilitacions a Balears, llicència de navegació per conduir moto. És una feina més d'hivern que no d'estiu, que és el que solem fer durant l'hivern, algun curs de patró d'embarcació.
Explica'm una mica també, Jordi, la gent que ve a fer aquestes activitats nàutiques o a gaudir dels diferents serveis i projectes que teniu, quin tipus de gent, quin perfil d'usuaris teniu al Water Sport Centre?
Va bé, el tenir tant de ventall d'activitats, ja ho he dit, tenim des del tema escolar, que ens venen a escoles del poble, escoles de la zona, escoles que ens venen d'excursions de fi de curs, que ens venen, solen venir de Saragossa, Madrid, País Basc, que venen a passar uns dies de fi de curs, que estan en hotels, digue-li la Calella, Sant Josana, Pineda, la costa, fins al client puntual que està en un càmping, o que ve de cap de setmana, o que apunta un nen a fer un curs de vela, d'un dia, dos dies, una setmana, és un ventall. Toquem tots els públics, des de nens de 5-6 anys fins a sense límit d'edat que vol fer una activitat lúdica de llogar una moto aquàtica, un parasailing, o una vela guiada, com pugui ser un bateig de vela, si no té un límit d'edat. Llavors el perfil, sí que és veritat que a l'estiu hi ha molt d'estranger,
sí,
que justament el cap de setmana potser toquem tant el turista nacional com el turista estranger. Tot tipus.
I per venir a demanar, per exemple, doncs vull venir a fer parasailing, hi ha molta demanda, hi ha llista d'espera, o es pot venir doncs qualsevol cap de setmana que t'interessi i és un dit i fet, això?
Bueno, cada vegada estem treballant més amb reserves online, vale? Perquè la gent s'ha acostumat fa uns anys a fer totes les reserves online a tot arreu, al final anirem a comprar el pa fent reservant la barra.
Sí, ja ens el guardaran.
I abans sí que treballàvem molt amb clients que ens venien a la platja, vull fer un parasailing, hòstia, ens has d'esperar 45 minuts, una hora o 20 hores, 3 de la tarda. Ara estem treballant cada vegada més amb reserva online. La gent, justament per això, cada vegada li costa més esperar, no? Arribar i dir, hòstia, és que avui no es pot volar. Hòstia, bueno, reservi vostè per demà, demà passat. Ens va bé per nosaltres, per planificar-nos, i no treballar tan apurats al dia, però es pot fer reserva o venir directament a la platja. Sempre recomanem, si és juliol o agost, fer la reserva per no haver-se d'esperar aquí a la platja. Vull dir, pots esperar zones, i hi ha dies que realment està complet, això sí que és veritat. Si es ve a setembre, juny, setembre, primers d'octubre, doncs pot ser que estigui ocupat i hagi d'esperar una horeta, o pot ser que ho facis a l'acte.
Clar.
Però si es pot trucar o reservar online, perfecte.
Clar, estem parlant de Calella, ciutat eminentment turística, que com deies, la temporada forta, diguem-ne, juliol i agost, clar, hi ha força gent, i les activitats aquestes que oferiu a la platja, doncs, home, són atractives per la gent d'aquí, evidentment, però també per als turistes.
Correcte.
I a més aquesta del parasailing, trobo que ha de ser espectacular de viure-la, perquè veiem que està doncs, la gent suspesa en l'aire a una alçada considerable, deuen tenir unes vistes impressionants. Jo no sé quan baixen, què és el que n'expliquen o què és el que us han dit.
Bueno, és potser l'activitat que tothom que ho prova surt encantat. No hi ha ningú que... És el dia que almenys una vegada ho recomanem, perquè és molt xulo, no? Primera vegada estàs sobre el mar, que tens una vista espectacular de la costa, de l'alçada, tot i hi ha gent que ha fet caiguda lliure des de l'avió, que fa des de 4.000 metres, però és una activitat diferent, perquè és, no és estrès, no és, és silenci, vola sobre el mar, si algun dia hi ha... no és que hi hagi taurons i meduses, per desgràcia, no? Però bueno, veus el mar diferent.
Sí.
És molt xulo, és molt xulo. Treballem de... Surs des de la lanxa i a terres de la lanxa, pràcticament és una activitat 99,9% seca,
sí.
Vull dir que és apta per volar amb família des de 5-6 anys fins a... Hi hem pujat persones, no dic que tinguin 100 anys, però si tu pots pujar a la barca, que t'ajudem, pot ser parasailing. No tens cap problema. Si el dia és adequat, doncs pot pujar, volen a vegades àvies amb els seus nets.
Uh-huh.
Vull dir que és molt xulo, pots volar en família.
Sí, aquest és un dubte dels que sempre havia tingut al veure-ho des de la platja, a pensar, la gent s'enlaira, diguem-ne, des de la barca i torna a baixar la barca, per tant, no toquen aigua, que els que no ens agrada gaire l'aigua, que n'hi veiem massa de seguida, això ja ens va bé.
Sí, sí, i tant, perquè és pujar a la barca, sempre puges amb la panxeta, allò que dius, hòstia, com serà, però quan realment veus que sí, però t'enganxen, o veus fer els que van davant teu, llavors dius, buah... Doncs hi ha gent inclús que diu, ostres, que jo tinc molt de vèrtic, eh? Bueno, el curiós és que l'alçada, un cop estàs enlairat, a partir de 20-30 metres ja no saps si estàs a 30 o estàs a 70,
no,
o estàs a 85, no? Vull dir, disfrutes de la vista i inclús gent que ve allò, jo tinc molt vèrtic, que vinc amb por, que amb la meva parella, que m'obliguen, surten encantats.
Sí, home, i unes vistes cap a la zona del Maresme, de Calella, i cap a darrere es deu veure el Montseny i el Pirineu,
sí,
no, perquè ens queda molt lluny, però déu-n'hi-do.
No, és el mar. Ja quan navegues a vela i te'n vas mitja milla o una milla endins, es veu la costa diferent.
Uh-huh.
I llavors disfrutem de dir, ostres, la costa nostra, que no sempre la valorem des de terra, eh? Des del mar es veu tot molt, molt diferent. Tant navegant com volant.
Mm-hmm. Sí, sí, aquesta és potser l'activitat més espectacular, més visual, però em deies, també teniu pàdels, teniu activitats doncs, més,
sí, sí,
més individuals, podríem dir, més relaxades, sí. També, no ho sé, fins i tot relaxades,
sí.
O no.
Bueno, per parasailing ho verem com una activitat excitant, però relaxada a la vegada.
Sí, clar, sí, sí.
I el pàdel, kayak, si tens un dia molt bo, pot ser molt relaxant, però també hi ha gent que el pàdel s'ho agafa com una activitat d'entreno,
sí.
El pàdel pot remar tan relaxat com fer un bon entreno o si aprenes.
Sí, per això et deia relaxades, dic, potser no estic utilitzant l'expressió correcta, dic relaxades segons com no ho seria.
I hi ha gent que no és tan àgil, que li donem un pàdel, tenim diferents tipus de pàdel, més grossos, més petits, més ràpids, més, llavors la gent que és menys àgil o té menys habilitat, li donem un pàdel ben gros perquè pugi, intenti aguantar-se dret amb més facilitat, bueno, tenim un munt de material per poder anar tastant, per anar provant.
I tot això amb una de les platges, com dèiem, a l'estiu, més concorregudes de la comarca del Maresme, però també tranquil·les, perquè la platja de Calella tampoc és, no és ni Salou ni aquestes platges que a vegades acostumem a veure tan massificades. És una platja on sí està prou bé, és gran, és ample,
sí.
I on hi podeu conviure, no?, amb els diferents banyistes.
I tant, es conviu perfectament. Bé, jo sempre ho dic, justament com que aquí al Maresme les platges tenen certa fundària, jo entenc que les famílies, dic platja de Salou, Estartit, són platges que has de caminar endins. Llavors, a fer l'activitat nàutica sempre troba gent que tu pots estar fent pàdel i trobes algú que estigui caminant al costat teu, a mig metro d'aigua. Clar, no és que tingui perillós, però bueno, aquí, a la que estàs a l'aigua 20-30 metres, pràcticament pots trobar persones nedant, però és el mínim. Vull dir que no pots estar molt a prop de la platja, amb seguretat, de no fer-te mal ni tu ni fer mal a ningú.
Sí, poca... Hi ha gent, clar, que n'hi ha de mar endins, no?, fins a anar a descobrir Sant Pol, fins a veure Sant Pol i tornar.
Sí.
Però, clar, no és el més habitual. La majoria de gent
no
està a prop del trencar de l'onada, clar.
Correcte, Correcte.
Mm. I aquestes, doncs, aquestes i moltes altres activitats, com dèiem, que teniu activitat, com que diu, tot l'any, em deies també escola nàutica. Per tant, si et vols treure el títol per navegar, doncs també podeu venir, us pot venir a fer amb vosaltres. I ho deies, sí, sí, també sí. Ho llegia, perdre't el títol i anar amb barca fins a les Balears. Home, això està molt bé.
Sí, hi ha titulacions que et permet ara la titulació que pots treure directament sense passar per d'altres, el que equivaldria a un carnet de conduir, no? Pots treure el patró d'embarcació d'esbarjo i un cop el tens fer una pràctica d'habilitació en 24 hores i tens aquí et tracta per poder patronejar una barca i anar a Balears, sí, sí. Pots anar a Balears, tornar, i una embarcació gran, i fins a 24 metres. Mm. I que és molt eslora de barco.
I tant. I tant, sens dubte. Et volia preguntar també, Jordi, tot el relacionat amb la nàutica, amb el mar, és car? És un hobby, podríem dir, o és una passió econòmicament cara?
Bueno, depèn de la zona que estiguis i de com ho aprofitis. Mm-hmm. Jo sempre ho dic, i tenir un petit català, una tarda de pàdel, i la tarda de pàdel és cara, jo crec, si la tens a casa.
Clar.
Perquè la compres, la tinc a casa, l'has d'inflar o l'he de tegerar. Si tu la tens en una instal·lació que et poden cobrar una quota de soci esportiu o pràcticament gratuïta, digue-li a la base nàutica o al club nàutic, si la tens inflada amb el neu prepenjat i la fas servir 15 vegades al mes, jo no la trobo cara, 19 euros al mes. És com acabar al gimnàs 5 dies a la setmana o estar apuntat i va una vegada a la setmana, va una vegada a la setmana a surcar. Però si vas 3 vegades a la setmana, i al gimnàs, si l'aprofites, no és car.
Clar.
Bueno, de tenir pràcticament tots els clubs, el que són velers o embarcacions de vela lleugera, passen per unes quotes esportives, és una activitat molt fomentada. Ara, el que té una embarcació motora una mica luxosa, doncs, bueno, ha de passar per pagar les quotes de soci, pagar uns amarres, No és barat, té un manteniment. El que són embarcacions de vela, vela lleugera, de catamarans, tenir un windsurf, si ho fas servir no ho trobo car. No crec que ara mateix, amb els avantatges que hi ha a tot arreu, i a les instal·lacions, sigui car.
Que és com tot, segons com ho amortitzes, si ho fas servir molt, doncs et surt a compte, si no ho toques mai, clar, evidentment és car, clar.
Correcte, pots comprar una bicicleta elèctrica, ja sabem el que val per a la muntanya. Pot costar Wallapop entre 1.000 i 6.000 euros. Clar, pots trobar una tabla, un equip de kitesurf, una tabla de windsurf, un catamarà de segona mà, que no arriba ni molt menys a aquestes xifres. Vull dir, ja vol servir. I aquí, cada vegada tenim uns hiverns més càlids. Vull dir, és espectacular. Vull dir, hi ha dies al desembre que vas amb neoprè curt. I surts a navegar, hi ha gent que fa pàdel a diari, i hi ha dies que bueno, que vas amb el neu curt, no cal ni posar-te escarpits.
Doncs Jordi, només per acabar, com us pot trobar la gent si algú ens està escoltant i diu, doncs mira, soc de Calella, aniré a Calella, passarem per Calella aquest estiu, ens interessa fer una activitat d'aquestes que ens has explicat, on us pot trobar i com us pot trobar?
Bueno, nosaltres som, si entro a Google, a internet, nosaltres som Watersport Centre, Watersport Centre a Calella, i a l'estiu tenim dos punts a Calella, la base gran per deixar, si algú va bé amb motxilles, vol deixar indumentària, l'ideal és que vingui aquí la base, que estem dins del Club Nàutic de Calella, davant de l'estació de Renfe, pot venir en tren, que estem a un pas, tenim lloc per aparcar darrere, si en troben, a les 11 el diumenge, un juliol,
no
serà complicat, no?
Sí, no, allò no aparcarà.
Sí, però estem rodejats de pàrquing, que a poques platges pots aparcar tant,
sí.
I quan ens troben entrant a Watersport Centre. I si algú ve amb un hotel, està a la zona hotelera, tenim un punt també d'activitats davant de la zona hotelera, més petitó, i també estem a Santa Rosana, davant de l'hotel Tahití, però només amb esports nàutics. Motos para sailing i la banana i els arrastres. Allà sí que no tenim ni vela, ni windsurf, no fem res allà, només esports nàutics.
Doncs diverses opcions per trobar-vos per aquest estiu, que ve aquest estiu, o quan convingui, gaudir de les activitats nàutiques a Calella, Watersport Centre. Avui n'hem parlat amb el Jordi Llobet, que és el gerent de Watersport Centre. Jordi, doncs, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies i benvinguts.
A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret, però que no te n'adones que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no te n'adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis, diem el que penses de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu. Que tu ja ets prou grandeta per parar de fer el tonto i deixar fer els demés. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum. Ja portem dos mesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et demano que parlem un moment per sentir-nos la veu. Que segur que també tu estaràs impacient per saber sobre mi.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimecres 8 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
La teva nevera feia molt menys soroll. I quan esmorzo poso el 324 per no sentir-me sol. Més val que tornem.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Que jo sé que m'estimes i que encara no he rentat el teu mocador groc per sentir-ho de tu. Que jo encara no he rentat el teu mocador groc.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Respires lentament. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar. Les que vull cridar, si m'esperes allà fora cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Baixarem amb els dies regalats. ser fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a L'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de L'Escala et donen una nova...